Uns cursos de teatre que organitza una entitat que es diu la Contracultural i que doncs, es fan per primera vegada aquí a Sitges, tot i que doncs, ja se n'estan fent organitzats per la mateixa entitat a Barcelona. Els portaran la Candela Anton i la Laura Bono. Candela, bon dia.
Hola, bon dia.
Laura, bon dia.
Bon dia.
A veure, cursos de teatre?
Cursos d'interpretació.
D'interpretació.
Sí.
A veure, matisa molt.
Vale, de teatre seria que pròpiament aprenguéssim totes les disciplines lligades al teatre, o sigui, totes les petites disciplines lligades a la gran disciplina del teatre.
Sí.
Interpretació és pròpiament la feina actoral. Nosaltres ensenyem als actors a ser actors, bàsicament.
Sí, és a dir, a posar-se
davant de la
pell, en la pell d'un personatge.
Sí.
Per dir-ho
sí, clarament. Sí, per dir-ho així.
Quan comença?
Comencem aquí el dimarts 1 d'octubre.
A l'1 d'octubre.
A Sitges, i a Barcelona el 30 de setembre.
D'acord. T'ho preguntàvem al principi, durant tot el curs lectiu, per entendre'ns, no? És a dir, des d'ara fins al juny.
Exacte, sí.
Quan es farà, com es farà, quanta gent espereu que... A veure, informació pràctica i ara parlem de la disciplina en si. Vinga.
Informació pràctica, jo diria que és un grup que és dimarts a la tarda de 6 a 8 per un màxim de 10 persones, com a molt en faríem 11 o 12. Perquè, bueno, la nostra metodologia es treballa molt de tu a tu i amb molt, no, molta cura i molt de carinyo, i si som més d'aquest número ja es torna la cosa boja. Són 10 mesos de curs, de l'octubre al febrer, el febrer-març aquí a Sitges serà la primera mostra, i del març al juliol que serà la segona mostra.
D'acord.
I és aquest una mica lo pràctic.
I l'objectiu, des del punt de vista dels alumnes, quin ha de ser? Què trauran els alumnes d'assistir a un curs?
Sobretot com saber pujar a l'escenari i tenir com el coratge d'encarnar un personatge des d'un arrel, no? I des de l'arrel també que a ells els hi convingui, segons la metodologia que els hi convingui, segons l'obra, diguéssim. I sí, bàsicament és com aquest coratge de pujar a un escenari i parlar, que és... Bueno, no sé si ja has estat alguna vegada, però... Necessites una força brutal.
D'acord.
Fa por. Sí, és una mica això que diu la Laura, també entrar una mica en la idea de l'actor des del plantejament de per què fem teatre, no? Entendre que els actors no són només una persona que puja a l'escenari, que també, i això és com superbàsic perquè és que fa molta por, com diu la Laura, sinó que també l'actor és una figura creativa i, per tant, s'ha de desenvolupar aquesta potencial creativitat, no? Des del punt de vista de la imaginació, dels referents, una mica formar persones que també sàpiguen d'altres coses, fins i tot per poder desenvolupar aquesta professió. Una mica és aquest.
Ara la Laura comentava una cosa que m'ha cridat l'atenció. Què és més difícil? Trencar el gel per pujar a l'escenari o desenvolupar un personatge?
Uau. És que una cosa ve abans i l'altra ve com després.
Correcte.
No? El trencar el gel no ha de perquè ser molt difícil, o sigui, sempre depèn molt de la persona i amb qui et trobis, no, treballant, però bueno, és una cosa que acaba passant, tu acabes trencant el gel sí o sí. Però pujar a l'escenari sí que es necessiten com un seguit d'eines i un seguit de principis, que és el que ensenyarem aquí a la Contracultural.
Correcte.
I això, o sigui, sí que es necessiten com un seguit de requeriments.
D'acord,
no?
És a dir, les ganes de pujar a l'escenari han de venir de fàbrica. Podríem dir-ho així?
Jo crec que sí. Jo crec que, vull dir, no les ganes, però la curiositat.
Vale.
Les ganes potser se't treuen quan el veus, perquè molts alumnes és com, jo vull ser actor, i després arriben allà i és com, bueno, quasi que me'n vaig a casa. I es donen la volta i poc acaben a marxar.
D'acord.
Però, clar, és una mica, no? Venia amb la curiositat de dir, ei, jo vull poder fer això. Saps? I clar, a vegades és molt difícil, fins i tot pels actors professionals, és molt difícil. Sortir a l'escenari, jo crec, trencar aquell gel de sortir a l'escenari és el més difícil. Per mi, això és personal. I desenvolupar un personatge és el que et facilita poder sortir a l'escenari. Si tu tens un personatge, si has fet una feina prèvia bastant extensa, després sortir a l'escenari és cosa de... va, som-hi, i això t'ajuda. saps?
Per tant, ser actor, com en qualsevol altra professió, és tenir tècniques per poder desenvolupar-se.
Efectivament. Sí, sí, l'actor, molts teòrics de la interpretació diran això, ho diuen, de fet, que l'actor bàsicament necessita de la tècnica per poder fer el pas més difícil de tota la seva feina, que és sortir a l'escenari.
I ara direm, i fer que sembli fàcil allò que no ho és.
Això és la tècnica, efectivament, sí, totalment. Que els ballarins també ho diuen, no? Clar, de cop una ballarina que sembla com super, no?, que vola i tal, la força que està fent aquella persona, però sembla que no, aquella és la màgia de la tècnica.
D'acord. Sí. Això és el més difícil d'adquirir? Aquesta facilitat perquè sembli fàcil una cosa que no ho és?
És difícil, però ja et dic, o sigui, depèn d'amb qui et trobis i depèn amb qui t'ensenyi, no? Jo soc directora de teatre, per tant, crec molt en aquesta figura i molt en la figura aquesta de l'acompanyament, no? I segons et relacionis amb aquesta persona o amb les persones que tinguis al voltant, devindràs d'una manera o d'una altra.
Perquè, a veure, anem una miqueta al principi. Per què, sobretot als joves, perquè entenem que aquests cursos van adreçats bàsicament a joves, entenc que es pot apuntar a tothom, però que qui normalment mostra més curiositat per acostar-se al món de la interpretació entenguen que són els joves?
Sí.
Sí?
Sí a tot el que has dit, bàsicament.
Que pot haver gent més gran,
però
que en principi, doncs, majoritàriament, qui més interès pot prestar per provar, com a mínim, sigui gent jove.
Sí.
Per què la gent jove vol ser artista, actor, en aquest cas?
Jo crec que actor hi ha una espècie de complicació amb això, perquè ara mateix vivim amb l'era de Netflix, l'era HBO, l'era de tot aquest streaming, de tot aquest bueno, sobreexposició a sèries, i clar, amb tot aquest fenomen fan tan generalitzat i tan gran per les xarxes socials, etc. Per tant, molta gent no té, molts joves volen ser actor sense tenir ni idea de què vol dir ser actor. I venen i no, jo és que vull ser famós. Diu, bueno, tu ets instagramer, no te preocupes, no passa res, o youtuber. Però actor és una feina que realment té moltes coses darrere, moltes, i realment és una disciplina artística, has de saber, com a actor, has de saber de tot, de lo màxim possible. No s'hi val allò de, no, és que sóc guapo i estic. No. I clar, molts joves venen amb aquesta intenció, no?, de dir, bueno, jo és que vull ser conegut, vull sortir en aquestes sèries que veig i que a mi m'agraden a casa. I clar, però desconeixen una mica, no?, tot el trasfons, i és una mica de dir, ei... Vale, és un objectiu.
Però... Anava a dir, us trobeu amb aquest perfil?
Sí. No tots, eh? O sigui, no tants evident, com és... podríem imaginar, però jo crec que és un perfil imperant, i per això ara la professió de... No, perdona, dona rima per al micro. Tot bé. Per això ara mateix la professió d'actor està tan en voga, no? Perquè de cop i volta... Sembla que sigui una professió que a més no hi has de fer res, només has d'estar allà i fer veure. Pels joves, almenys.
I ara la Candela aquí ha tret un altre element que probablement fa uns temps es deia d'una altra manera. Ara hi ha Netflix, però antigament, doncs, allò... L'actor conegut era el que sortia per la tele, antigament. O sigui, no fa tant. Tot i que, doncs, grans teòrics diuen no, és que l'actor bo és el que sap pujar a l'escenari i fer teatre. Aleshores, o fer teatre o participar en una obra o ficar-se en la pell d'un personatge, però davant d'un públic físic. Fins a quin punt, doncs, allò, la càmera que fa de mitjancera, de mediadora, en tot plegat, perverteix el concepte de la interpretació?
Jo crec que són dos llenguatges diferents, per exemple, l'audiovisual, o en el meu cas jo pensaré més en el cine, perquè la tele sempre té la intenció d'entretenir, no? Neix una mica amb aquesta intenció. Però el cine i el teatre tenen dos llenguatges molt diferents. El teatre, el llenguatge és bàsicament conduït per l'actor. Hi ha un director de teatre, però la figura del director és el primer espectador, el director. Però realment el que es troba allà portant el tempo de tota l'acció, de tot el drama, és l'actor, o els actors, bueno, tots els actors. En canvi, en el cine, tot el cine, l'actor és quasi un accident. L'actor és com un objecte més, sense ànim d'ofendre, perquè després hi ha grandíssims actors de cine, però perquè hi hagi una pel·lícula hi ha d'haver un director i un muntador.
Exacte, hi ha un muntatge, hi ha una fotografia, hi ha una presentació.
Sí, és molt més elaborat el discurs, bueno, el llenguatge, en general. El teatre és molt més... molt més immediat, i en tant que això...
Hi ha, clar, una, hi ha una escenografia, pot haver una música, una ambientació, però que en el fons
pot
qui,
no
qui, ho, qui ho sustenta tot és qui està interpretant.
Totalment, de fet, es diu en teoria teatral que les únic, els únics elements que són essencials perquè es doni el fet teatral són l'actor i el públic. I el director exerceix de la figura absoluta del primer públic, no? Que és la persona que templa la cosa, saps?
D'acord.
Vull dir que tot el que més és quasi... és per potenciar, però en canvi en el cine no li posis director al cine, no li posis muntador, no hi ha res, l'actor sol no pot fer res, no arriba al públic per si mateix, perquè aquesta és com una bàsica diferència.
Però per actuar en cine és essencial també tenir les bases de la interpretació, igual que és en teatre, no?
Absolutament, absolutament. O sigui, realment un actor ha de tenir la seva feina, haver fet la seva feina, i en cine, a més, es necessita una disciplina molt gran per ser actor de cine, perquè repetiràs el mateix 80 vegades, aquest mateix ha de tenir la mateixa, ha d'estar igual viu la primera que la 80, ens entenem, i a més has d'esperar, has d'acceptar molt que tu no ets el centre del món, estàs allà i... t'esperes i quan et criden vas i fas el teu, que potser tu estàs 12 hores treballant i realment en escena has gravat, què? 10 minuts? 20 minuts? Mitja hora? Saps? Vull dir que és sacrificat, i el teatre realment, la formació actoral dona disciplina, i la disciplina és el que permet a l'actor realment desenvolupar-se, saber on ha d'estar.
La Laura s'ha dedicat a la direcció. Anava a dir, és difícil dirigir actors?
Per mi no.
Vale.
Aviam, igual perquè sempre m'he trobat amb persones que no m'han posat difícil, o no sempre, no, això és mentida. Sí, no sempre m'he trobat amb persones com... Bueno, la cosa és que ha sigut sempre molt fluid i parteix com d'una... De no posar un judici molt fort cap a la persona que, amb la que estàs treballant, i poder entendre-la, no sé, es necessita com una profunda empatia, i a vegades s'aconsegueix, i quan l'aconsegueixes pots treballar com molt bé, no? Com saber llegir l'altra persona. I...
Tot i que probablement estem en un món, no sé si la paraula és la més correcta, però m'entendreu el que vull preguntar, un món d'egos.
Sí, sí, clar.
La Candela somriu.
Aleshores, està l'ego i està la persona. Llavors, has d'anar intentant com treure l'ego i relacionant amb la persona fins a que l'ego surt i et pots relacionar com molt de tu a tu, i així és facilíssim.
D'acord.
Sí, sí, una vegada passa això, surge la màgia.
No, això també és tècnica, entenc.
Sí.
Sí.
Tècnica de direcció, que no és el que ensenyareu en els cursos, oi?
No, però també trobo que nosaltres, de fet, hem decidit comptar amb aquesta professional del món des d'aquest prisma, perquè creiem que és molt important que els actors no només es centrin, o sigui, que el món de l'actor no sigui tan endogàmic. De jo soc actor i visc per ser actor i per d'actors, o sigui, però no existeix res més. De fet, a Barcelona nosaltres els formem amb un dramaturg també, perquè comprenguin realment la idea del drama abans de tot, saps? Abans de posar-se ells a l'escenari, que ells siguin la figura que més importa. I sobre això que deies de l'ego, és molt graciós, perquè el primer que has de fer quan treballes amb els alumnes és treure'ls l'ego, perquè generalment aquest ego és un ego molt ferit, és un, que cau en el narcisisme, i això els impedeix absolutament actuar, perquè quan actuen, en comptes d'estar fent en el moment present, s'estan mirant com fan. I en el moment en què es miren com fan, el públic totalment es desvincula d'aquella acció, perquè no ens interessa veure com algú s'està auto, no? Pujant a si mateix, ens interessa el concepte, ens interessa l'enjúndia de tot allò, la vida que hi ha en allò. No? I quan algú s'està mirant des de fora és que desapareix totalment. I clar, com amb aquest ego tendim a fer això.
I normalment quan algú té un cert talent per fer una determinada cosa, també és fàcil que aquest talent li faci anava a dir una juguesca, una mala passada.
Sí, és veritat. Pot ser. Realment, un talent per la interpretació és una cosa molt... Jo crec que molt brumosa, no? Molt nebulosa, perquè hi ha moltes vies de tenir un talent per la interpretació. Hi ha gent que és com... que té molta imaginació, hi ha gent que té una fisicitat superclara o una consciència del seu cos supervívida, no? Hi ha gent que té molta capacitat d'expressar emocions, no? Són coses, vies molt diferents per les que es pot arribar al talent.
Tothom val? O tothom pot valer, no tothom val, probablement és massa genèric, però tothom pot valer?
Depèn de per quin tipus de teatre.
Vale.
Hi ha teatre que no es necessita tantíssima tècnica, per exemple, el teatre de l'oprimit necessita com d'experiència viva.
Perdó, teatre de l'oprimit.
Teatre de l'oprimit és un tipus de teatre que el que fa és proposar una situació i que el públic mateix la resol, fent com... hi ha una figura d'opressor, una figura d'oprimit, i quan el públic diu jo sabria com solucionar això, aquesta persona del públic puja a fer la figura de l'oprimit, sí, de la persona oprimida, i resol el conflicte. Aleshores, per aquest tipus de teatre sí que es necessita com bastanta consciència del que s'està fent, no? O sigui, no tindrà una idea equivocada de quina pot ser la resolució del conflicte, però no es necessita aquesta tècnica de pujar un escenari de... Potser estic patinant moltíssim, eh?
No.
I qui faci teatre de l'oprimit em dirà no, jo em faig, però que ho faci així com més en plan sèrio potser em diu, em tira els trastos pel cap.
Necessites tècnica. Sí. No, però entenem la idea de fons, és a dir, que probablement un mateix, a partir de les pròpies experiències personals, mm-hmm. pot desenvolupar-se en una situació, sempre i quan doncs, es generi una consciència, una empatia en aquella situació, uh-huh. sense necessitat de tenir una tècnica treballada al darrere d'això, oi?
Sí. Uh-huh. De fet, torno una miqueta al que deia la Candela, que s'ha de tenir ganes. O sigui, jo fa 3 anys...
Com en qualsevol activitat en aquesta
sí.
vida.
Sí, sí, clar. Fa 3 anys que estic a Vilanova amb una companyia que es diu Incunyables. La majoria d'elles no havia actuat mai i a dia d'avui al·lucino amb les actuacions que fan, perquè és com treuen el coratge per los poros dalt de l'escenari, és supercreïble tota l'actuació que fan i realment enganxen. Uh-huh. I són persones que no havien actuat, per això és com uh-huh. bueno.
Fora de la televisió i ara dels Netflix i companyia, quin recorregut professional pot haver per algú que vulgui començar a dedicar-se al teatre?
Mira, aquesta és una pregunta que trobo francament interessant, perquè en part és el que diferencia el nostre estudi, no? El que el fa com, no diré especial, però el fa divers. Una altra forma, no? Uh-huh. Que nosaltres formem els actors amb vista de que els papers a les sèries i a les pel·lícules són limitats. I que el recorregut no, com tradicional del teatre és caduc, també té un final. I una mica amb l'ull de dir, l'actor que ve, quina mena d'actor ha de ser? Nosaltres hem pensat que ha de ser un actor creador. Un actor que sigui capaç de tenir el suficient potencial creador com per poder fer els seus propis projectes, desenvolupar les seves pròpies inquietuds com a actor i com a creador. Aleshores els formem en això. Clar, nosaltres creiem en la hibridació, en el fet de que de cop i volta la interpretació es pot barrejar amb la performance, es pot barrejar amb el videoart, amb l'audiovisual, amb la música, amb la dansa, amb tot el que et surti de la figa, uh-huh. literalment. Però s'ha de tenir no, una espècie de visió, una visió que s'adquireix i en part es té. Cadascú, el que deies del talent, en el fons, jo crec, o si tothom val, jo crec que tothom té una cosa a dir. Ara, si troben les eines per dir-les, una altra història. I nosaltres una mica formem els actors en aquest, no, en aquest, amb aquesta estela, no, amb aquesta idea de... Crec que aquest serà el futur, realment el futur de l'actor, cada cop més massificat, amb productes molt, no, molt concrets i amb, òbviament, unes places reduïdes per a aquests productes, no, de dir, pues hi haurà aquests actors i tal, i tal. En el teatre nostre, almenys, té un rotllo una mica endogàmic, també. Uh-huh. I això jo crec que també s'acabarà i aleshores el teatre, aquí a Catalunya, almenys, entrarà en una espècie de crisi, no, de què som ara? Si sempre, els de sempre ja no hi són, ara què passarà? No? I crec que en aquest no, món post-apocalíptic, sí. teatral, un actor amb capacitat de creació pròpia, amb les idees clares, amb una intenció de cerca i d'investigació. Uh-huh. Em sembla molt gran, però em puc referir a buscar un moviment o una cosa molt senzilla. Crec que aquest actor serà el que realment medri i sigui feliç treballant.
Uh-huh. Ara la Laura ens ha comentat, una companyia a Vilanova, hi ha companyies petites a tot arreu, que què fan aquestes companyies? És a dir, es mouen, hi ha circuit per moure's, per fer...
Jo més del que em pensava.
Sí?
O sigui, cada vegada que actuem em surten dues actuacions i no les busquem. O sigui, bàsicament és com anem a un lloc o contactem amb algú que coneix, que ens coneix o que ens vol contactar i tal. Actuem i d'allà, això que et dic, no? Que surten mil actuacions més. I sí que hi ha molt de circuit. No és el Teatre Romea, ni el Lliure, però són altres sales i és un altre tipus de públic també. No? M'agrada com bastant la diferència aquesta del públic que sí que va com al Teatre Lliure, al Nacional i tal, i al Teatre de Poble. És tan proper al Teatre de Poble o al teatre que, jo què sé, jo vaig aquí al Prado, veig una obra i és molt més propera, no sé per què, però, bueno, pel tipus de públic, pel tipus de connexió que es feia, però això, sé que hi ha bastant de circuit.
És a dir, que diguem, hi ha encara sortida fora de, diguem, d'aquesta primera capa que és la que veiem tots, no? Que relaciona i lliga, en el fons, és a dir, els grans noms, que són els noms que també hem vist sempre sortir per la tele, oi? Amb també les grans obres que es representen en els teatres de referència, sigui de l'àmbit públic, sigui de l'àmbit privat. Uh-huh. Va per aquí. Però, en canvi, hi ha una capa per sota que no es veu tant, però que va funcionant.
I que, en realitat, aquesta capa de sota és la que també sustenta el teixit del teatre, tal i com el coneixem.
Val.
Que, al final, jo crec que és superimportant, això. De fet, nosaltres creiem en venir també aquí a Sitges per descentralitzar una mica, no? Perquè tot sembla que hagi de passar per Barcelona. Tota
Correcte.
La cultura de Catalunya neix i mor a Barcelona. I mira, si d'això van a fer bolos per Catalunya, i dius, home, no, per donar vides anem els de Barcelona, una mica com aquí per donar la vida, venim a portar-vos... Que va, al revés, hauríem de portar més coses de fora de Barcelona a Barcelona. Crec que hauríem no, d'alimentar-nos una mica més. I crec que amb això també crear una mica d'idea de nucli, de dir, ei, que aquí també podem fer propostes que siguin de poble, properes, com dius, però que realment no caiguen en saco roto, no caiguen en el olvido, que realment diguin, que tinguin un recorregut que pugui arribar a Barcelona des de fora. No de Barcelona a fora, sinó des de fora a Barcelona. Crec que això també és prou important, no? Que realment creem un teixit entre tots, que fem un teatre que retroalimenti, no? Que siguem tant...
Tot i que vosaltres ara mateix teniu obert
l'Estudi
Barcelona,
sí.
Oi?
Nosaltres vam obrir Barcelona perquè som de Barcelona. Nosaltres vam començar per casa perquè començar per fora de casa és una locura. I vam obrir primer a Barcelona. De totes formes, sempre amb aquesta idea molt de no caure tampoc en la típica formació de tal. Sempre buscant gent... De fet, els nostres alumnes són gent bastant atípica. Són els especials de les seves classes.
Anava a dir, defineix atípica.
No, això, que són els típics que de cop s'interessen per coses que ningú a la seva edat s'interessa. I de cop dius, bueno, ostres, tenim una colla d'alumnes que dius, mira, potser és perquè ja ho hem buscat d'aquesta forma. No? I crec que... Bueno, el pas lògic per nosaltres pensant això jo crec que era també sortir de Barcelona una mica.
I un cop sortiu de Barcelona, per què? Que ja ho Sitges.
Això, la Laura.
Bueno, jo sóc de Sitges, ara estic una miqueta cap a la muntanya, però bueno, portava 5 anys vivint a Barcelona i vaig dir prou de soroll, prou de contaminació, no puc més. I res, ara m'he instal·lat aquí, estic superbé i també vull portar una miqueta el que he estat com treballant allà, no? Al teatre i tot això. I em feia moltíssima il·lusió començar aquest teatre aquí, no? A casa meva. I per això.
D'acord.
S'està molt a gust aquí.
I la Candela, cap problema en anar a Sitges, no?
No, de fet, jo també tinc família aquí a Sant Pere, de Ribes, de tota la vida, jo sempre hi he vingut i, bueno... També, bueno, ja he tingut certa vinculació amb Sitges, no de viure-hi ni molt menys, però sí de venir-hi sovint. I vaig pensar que era un lloc meravellós, que de cop trobar-nos-hi, no, les dues també tenia molt de sentit, i perquè a mi m'agrada l'aventura, bàsicament, i si es pot provar una cosa, millor provar-la, no realment.
I després de per què a Sitges, per què al Prado?
Això t'ho respondrà la Laura.
Tornem.
A veure, perquè conec a gent del Prado, el Carles és molt bon amic, sempre ens han obert moltíssim les portes, sempre que els hem proposat una cosa teníem les portes obertes de part en part, i el teatre és preciós, el lloc és molt maco, no sé, té com una calidesa molt, molt propera, i a més és com... És cuna del festival de cine fantàstic de Sitges, i bueno, això com una miqueta tot està una miqueta lligat, per tant bastant tema de cultura, i era com, bueno, això és un, aquí és un bon lloc. Hi ha una sala, hi ha sales on poder treballar amb molta comoditat, i tenim un teatre preciós.
Sitges és un lloc de tradició teatral. De fet, havíem tingut el festival de, també sí, de teatre, a part, sí, del, a part del, del de cinema, desaparegut ja, i companyies que han sortit de Sitges. La més famosa probablement és la cubana, però n'hi ha hagut, hagut d'altres. Diguem, entrar en un món que ja té doncs, una... No sé si, no hi ha una estructura, però sí que hi ha una tradició teatral motiva.
Jolín, a mi molt, personalment, de dir, ostres, és un lloc que a més... És que és això, no? De cop i volta ens pensem que som el malic del món. I dius, ostres, hi ha llocs meravellosos que han tret coses que ara ens les fem com nostres, que no ho són, que de cop i volta anar a un lloc i dir, vale, descobrim aquest teixit, no? Com viuen, no? Els joves que ens vinguin, com els hi han parlat del teatre a casa seva, no? Com l'han viscut ells, com... No sé, jo trobo que em sembla bastant interessant.
Quin és el perfil de gent que pugui estar interessada en cursos com els que proposeu?
Jo crec que jovent. Nosaltres, per exemple, a Barcelona tenim alumnes de 12 a 25 anys.
Vale.
Vull dir, d'edats molt diverses. Però en realitat, a qualsevol que es vulgui endinsar en aquesta cosa tan complexa.
I amb quina intenció? Més enllà d'allò que comentàvem abans, de que jo vull ser famós, però diguem, un cop saltat aquest estadi del jo vull ser famós... què volen fer? O què interessa més? El drama, la comèdia, no sé, com... O no hi ha una idea prefixada, o al final tothom s'acaba orientant a partir de doncs, com es va desenvolupant en els cursos? Com funciona això?
Bueno, una mica, nosaltres el que fem és proposar-los les preguntes sobre la interpretació que ells no s'haguessin pogut fer, perquè realment s'han de fer des d'un punt... i que ells es vagin responent de cop i volta, que ells s'hi trobin, de dir, ostres, a mi em costa la tragèdia i em costa, però per què et costa? No, a mi m'agrada la comèdia, això no s'hi val aquí, al nostre curs això no s'hi val, no s'hi val, a mi m'agrada la comèdia, vale, fes comèdia, per què t'agrada més la comèdia que el drama? Què hi sents amb el drama? Què hi sents amb la comèdia? I que comprenguem una mica per què ens teixim com a actors, com ens teixim, perquè en el fons no ens oblidem que l'instrument de l'actor és la seva persona. Igual que un músic tocarà un violí o un piano, el nostre instrument som nosaltres i hem de ser molt conscients de per què fem les coses. No amb un ànim de cerebralitzar-ho tot, sinó amb un ànim de comprendre d'una forma essencial. I ara ja parece que me ponga hippie, eh? Que també. No, però de cop i volta el que nosaltres volem potenciar és que els alumnes coneguin quin és el seu instrument i després el puguin tocar com els hi surti de la figa. Perquè tu pots fer una formació clàssica i després acabar tocant rock and roll. Per què? Perquè sí. D'acord. Bàsicament.
Has però has de conèixer la base.
Eco, que coneguin el seu instrument i a quines possibilitats poden arribar i per què.
Perquè allò no sé si és un tòpic, allò, però el bon actor és el que sap fer riure, perquè saber fer plorar és més fàcil.
Bueno, el bon actor és el que sap fer aconseguir el que vol.
D'acord.
Sigui plorar o sigui riure, perquè hi ha una llàgrima de cocodrilo que és molt melodramàtica, que és molt fàcil. La llàgrima, per contrast, de dir, hòstia, algú s'està rient però m'està fent plorar, això és el més difícil. De cop, no, el manegar les coses com... No diré manipular, perquè no és manipular, però és mostrar les coses amb la suficient complexitat com perquè el públic es quedi anonadado, no? Com...
L'actor està un cop sap fer d'actor, és a dir, no el que comença, òbviament, però el que té aquests rudiments, aquesta tècnica, està sempre actuant?
No, ens moriríem.
Vale.
Jo em tornaria boja, bàsicament.
I m'entendràs la pregunta, eh? És a dir, al final, quan algú sap actuar, sempre tens el dubte de si està actuant.
Però és que al final, actuar no és més que saber expressar una veritat des d'un lloc que no és el teu. Per tant, en el fons, la persona que és actor al final serà la persona que més voldràs... Bon actor, vull dir, un actor treballat, és la que més voldràs tenir al costat, perquè en el fons serà la que més translúcida sigui. Nosaltres aprenem a treure'ns aquestes barreres que són les que ens distancien en la vida, perquè el que fan és que no expressem. Jo puc odiar molt a una persona i mirar-la, però somriure-li, això se'ns ensenya a la vida. Per molt que et caigui malament, tu no li parlis malament, no? Al teatre no, al teatre si algú et cau malament li parles malament, perquè és la realitat, és l'expressió de la realitat, no? En el fons, un actor sempre serà més transparent que un, algú que no ho sigui, perquè tindrà menys barreres respecte a les relacions.
Interessant, aquesta. És a dir, semblaria al revés,
sí.
Si ho mires des d'un punt de vista...
Depèn, si penses que l'actor el que fa és mentir, aleshores sí. Un actor pot ser un molt bon mentider, però és que una persona que no sigui actor també pot ser un molt bon mentider. En el fons és quan bé sàpigues amagar el que realment penses.
Mira, lligant amb el que dèiem al principi, una persona tímida pot arribar a ser un molt bon actor?
Sí, molt, molt. Tothom pot arribar a ser un gran actor si treballa per això. No té res a veure amb com siguis tu a la vida, té a veure amb com sàpigues fer servir el teu instrument. Perquè si jo sóc tímida, realment, si no sóc tímida, però sóc més introvertida del que semblo, i semblo super extrovertida. Hi ha coses que per mi són super meves i jo em distancio molt de les persones a la vida. Però a l'escenari no, gens. Tot ha de ser super planer. I és un lloc on m'ha permès, o sigui, realment pujar-me a l'escenari m'ha permès aprendre a relacionar-me millor amb les persones al final, saps? Com superar una mica les meves reticències. Vull dir que al final una persona tímida no és que es torni extrovertida, però es relacionarà millor amb la seva timidesa.
Per tant, qui pensi, ostres, doncs m'agradaria, però avui jo, a mi em costarà això.
Doncs que abans que no fer-ho, millor fer-ho. Això almenys penso jo. Sempre millor fer-ho i provar i equivocar-te que no pas no haver-ho fet. Perquè és una cosa que conec molta gent gran que, ostres, a mi m'hagués agradat molt ser actor, però no es van poder o no es van atrevir. I és una cosa que es guarda per sempre. Una necessitat tan pura com la de voler ser actor o músic o alguna cosa així tan expressiva, mal portada, pot portar molta tristor a la llarga, jo crec. Així que millor provar-ho i dir, bueno, doncs no era per a mi. Almenys.
Molt bé, sí,
jo crec.
La gent es deixa dirigir?
No, no tota.
No? Bona, bona.
M'han vingut com moltes persones al cap.
Caram.
A veure, no tothom, perquè suposo que pel tema d'egos i també, no sé.
Ha sortit dels egos que havíem parlat abans,
sí.
Oi?
Pel tema d'egos que havíem parlat abans, pel tema de potser no et respecten lo suficient, no sé si per respecte, jo semblo una mica més jove del que sóc, o pel que sigui que fuera. I això, hi ha gent que no i hi ha gent que sí. I bueno, les dues coses són interessants portar-les,
Això no té res a veure amb l'estatus de l'actor amb el que estiguis parlant, és a dir, pot haver molts grans actors que entenguin perfectament quin és el rol de direcció i pot haver doncs, gent que acabi de començar que no l'accepti.
Afirmatiu, sí. Vale. Amb la Candela, per exemple, era facilíssim treballar.
I jo crec molt amb la figura del director, sí. Jo he vist rodejada de directors i trobo que el nostre art en part es basa en la seva visió. O sigui, jo confio cegament en els directors quan hi treballo i m'obro molt i tot el que se m'acut ho proposo i escolto tota proposta i la intento integrar. A vegades la comunicació és més fàcil o més difícil, no? Però hi crec molt personalment en la figura del director. I amb la Laura també va ser molt fàcil treballar, perquè és algú que observa, que ve amb tota la puresa del món i de dir, ei, tenim això, jo ho veig així, provem. Saps? I sempre és una proposta, és molt interessant. A mi personalment m'agrada.
Al final és com tot, són relacions humanes.
Sí.
I per tant, doncs pot haver més empatia, pot haver menys, pot haver més confiança, més el que sigui.
Sí.
I això ho fa més fàcil o ho fa més difícil, però al final és una relació professional.
Exacte, sí, però s'ha d'entendre bé que és una relació professional, s'ha d'entendre bé que s'està treballant, perquè hi ha moltes vegades quan no hi ha com un contracte entre mig, no hi ha unes normatives, no? Jo cobro això, tu allò, tu fas aquesta cosa i jo faig aquesta. Aquí es comença a camuflar la cosa i és quan sí
que... Tu per què em dius això si qui ho faig sóc jo? No?
Sí. Hi ha molta gent que es troba amb això o amb els problemes que tingui, i te'ls fa pagar tu perquè estàs allà rebent, perquè és la teva figura, no?
En aquest sentit, la mateixa obra amb els mateixos actors amb una direcció diferent pot sortir molt diferent?
Sí,
absolutament.
Sempre serà diferent. O sigui,
encara que el director no surt, o sigui...
Sí, no. És que és això, el director és el primer públic, o sigui, és el primer espectador, és el que diu, nois, això no està afinat, tios. això no està afinat des de dintre meu. O sigui, jo també crec que la feina de direcció, a mi també m'interessa molt la direcció, però des del punt de algun dia m'agradaria, saps? Des del de moment, des de l'actor, des de com es viu, no?, la figura del director. I clar, jo crec que un director ha d'estar molt afinat, ell. O sigui, ha de ser una persona amb molt de coneixement, molt viscuda, molt, molt vista, o sigui, amb molta observació, fins al punt de que realment pugui ser, no?, un diapassó de si realment allò està afinat o no, saps? I jo crec que és una obra amb uns molts bons actors, un bon guió, o sigui, un bon text, un bon tot i un mal director, s'ha acabat. Mm-hmm. En canvi, una obra amb un text, uns actors, i un bon director, pot ser espectacular, això és molt fort. Mm-hmm. Ara, a vegades no.
No, no.
A vegades no hi ha, però vull dir que jo crec que la figura del director pot canviar molt, segons... Clar, també depèn de les corrents teatrals que hi vagis, eh? Hi ha corrents teatrals que el director és com... Per exemple, David Mamet diu que el director és un mico de fira, que, no, que el director l'únic que fa és fer equivocar els actors, i no estic gens d'acord. Sí, sí, no. Però bueno, que hi ha, no? Hi ha gent bueno, que té les seves idees, i hi ha actors que creuen molt més en la creació conjunta, que creuen molt en un altre tipus de cosa.
A veure, com està ara mateix el món de la dramatúrgia a Catalunya? És a dir, hem viscut uns anys teòricament bons, en què es feien moltes coses, en què s'omplien els teatres, fins i tot. Ha passat aquesta època, encara s'aguanta, encara bevem d'allò, hi ha novetats, hi ha nova gent, hi ha noves obres, hi ha bona dramatúrgia. Com estem?
Ostres, jo et diré que crec, almenys la meva opinió, la percepció que jo en tinc, que hi ha de tot. És molt fort que estem en un moment que hi ha tantes possibilitats que realment hi ha de tot. Uh-huh. O sigui, hi ha la típica obra de vaudevil, que tothom puja i baixa, no sé què, i és lo de sempre, i vas al teatre i surts del teatre igual que hi has entrat, però més, una miqueta més pobra, de diners.
Sí, però sempre però omple.
Omple, perquè omple. T'entretens, almenys rius, però te'n vas a casa igual que has entrat, no passa res. Uh-huh. Després hi ha obres de col·lectius, no?, creades per col·lectius, que de dramatúrgia col·lectiva, que són de plantejaments de coses... Generalment són joves, uh-huh, o sigui, que realment posen una mica en dubte tota la percepció que tenim del món, com el vivim ara, com l'entenem, i realment és com molt més proper a lo performàtic, a aquesta cosa de la hibridació amb l'art, no? Uh-huh. Després hi ha una dramatúrgia també que es converteix jove i vella, perquè hi ha una incipient i n'hi ha una que ja va de capa caïda, que és una dramatúrgia més clàssica, no?, més d'una bona història, ben tal... ben dirigida, ben actuada, senzilla, en sales més o menys grans, que crec que també té molt de sentit. I després està naixent molta, molta, molta dramatúrgia jove, però dedicada als monòlegs. Hi ha molta, o sigui, s'està molta tendència de monòlegs últimament.
D'acord.
De monòlegs, aquí, un actor...
Aquí l'actor és...
És tot.
És tot.
La direcció i l'actor, perquè clar, un monòleg d'una hora i deu... sense una bona direcció...
És que la direcció és clau en un monòleg.
Ui, sí. Sí, perquè... O sigui, causen... Quatre ulls sempre veuen més que dos.
Vale.
I quan la figura de direcció té el guió ben clar i quina és la intenció clara, doncs no fas perdre a la persona que està interpretant. O sigui, un monòleg, com a actriu, sí que et pots perdre en algun moment, te'n pots anar a no sé aquell personatge, no seguir-lo, o qualsevol cosa. Però... Ui, crec que m'estic perdent jo.
No. Però clar, una hora s'ha d'omplir.
Sí, sí. Pot ser de silenci, pot ser de paraula, pot ser d'acció, de moviment només, però, bueno, o sigui, és difícil... però també és sostenible. I això, propostes superinteressants de monòlegs, propostes superinteressants de tot un conjunt d'oferta de teatre a Barna i, bueno, hi ha tota... A Vilanova també hi ha molta cosa.
El monòleg és el més difícil? Estàs sol i saber que no podràs agafar a ningú.
Depèn.
Depèn?
Depèn del monòleg, depèn de qui el dirigeixi, depèn... de l'afinitat que tinguis amb el personatge o depèn de l'afinitat que tinguis amb els teus companys si no és un monòleg. A vegades és més difícil fer veure que algú et cau bé que no pas estar tu sol i tirar milles.
El món d'egos.
Ecco.
Per tant, tot això, el monòleg, la percepció des de fora...
Imposa, imposa, perquè sí que és veritat que hi ha la base de la feina actoral, ara ja més fil en prim, és la idea de la presència. Un actor ha d'omplir un espai. Normalment nosaltres vivim intentant omplir el mínim espai possible perquè o no ens vegin o no ho fem mal, o no molestem, no? Una de dos. I l'actor és tot el contrari, ha de treure tota l'energia que té i l'ha de desplegar per omplir un espai. No? I ja passa, si hi ha actors que pugen a l'escenari i passen desapercebuts, i hi ha altres que és com, encara que estiguis mirant el bolso, de cop hi ha alguna cosa que t'hi crida, dius, que patxau, no? Doncs en un monòleg, clar, si l'actor no omple, què? Què fem? No fem res. Una hora avorrint-te. O sigui que realment ha de ser un actor que pugui fer un monòleg, és un actor que hagi de tenir que ha de tenir una tècnica i una capacitat de treball molt gran, perquè si no se sustenta.
D'acord. La gent que vingui als vostres cursos podrà fer monòlegs?
De fet, sí. Ens fregirem a monòlegs.
Ah,
ui. No sé si deveria haver-li dit això. Ara ja se m'ha escapat. Sí.
Que és, perquè entenc que també és una bona manera d'enfrontar-se a bona part dels problemes de la tasca actoral.
Totalment. I a part perquè fan sentir la solitud a l'escenari, que és una cosa que crec que és molt bàsica que entengui un actor, que en el fons al final estàs sol a l'escenari, per molt que hi siguis acompanyat, i dona molta possibilitat a la major part dels companys d'observar què succeeix. Nosaltres no només treballem que treballa qui puja a l'escenari, treballa tothom, perquè és tan important que un actor aprengui a observar com que aprengui a actuar. De fet, una cosa va molt lligada a l'altra.
Després dels cursos o en l'intermig que fareu entre el febrer i el març, hi haurà alguna representació, alguna mostra de la tasca que s'hagi portat a terme?
Sí, no sé ara exactament el dia, però al març hi haurà una mostra. El 7.
Jo diria que és el 7. Sí, sí.
Doncs el 7 de març farem una mostra de la feina que han fet durant el primer semestre, diguéssim.
Perquè és molt important.
Quincamestre, és forta aquesta paraula, quincamestre.
Bueno, ja s'entén el semestre, així ens fiquem tots.
Posem tots així, les universitats ho fan igual.
Per tant, es podrà veure perquè, clar, es treballa, anava a dir, el que ens comentava al principi la Candela, és impossible entendre el teatre sense públic. I per tant, doncs, si no hi ha una exposició pública d'allò que s'ha treballat.
És una mica la primera mostra, jo crec que és una mica un estat de la qüestió, no? Ei, portem fent això. La segona jo crec que és la de vale, hem après això i ara estem fent això, que generalment és bastant participativa, o sigui, òbviament la dirigim, perquè si no allò seria un clan fiesta, però és bastant participativa de dir, vale, posem en dubte tot el que s'ha après. Nosaltres a Barcelona aquest any ja fem un altre grup que és més avançat, que de cara a l'any que ve l'obrirem aquí també, sí, tot va bé, que és un grup laboratori, per exemple, ells sí que fan una creació, la mostra final. I aquí seria com això, no? La primera mostra és una mica que s'ha après, es treballa en textos senzills, monòlegs, tal, no? Com molt... El més planer possible, perquè, clar, primera vegada pujar-se a l'escenari per alguns, per altres no, però serà com algo important.
D'acord.
I la segona crec que ja és més la de... fastuositat.
Quants professors, com ha de funcionar? Hem quedat els dimarts, oi? Mm-hmm. Els dimarts de la tarda.
Farem, la Candela farà dues sessions, seran quatre sessions al mes, bueno, una cada dimarts, i ens anirem alternant.
Entre les dues?
Sí.
D'acord.
Exacte, després sí que vindran professionals.
Sí, tindrem alguna masterclass. Bueno, això ho estem encara pactant. Les masterclass, però, sí que es faran a Barcelona. Perquè les dues persones que venen són professionals del món i, o sigui, com tot passa per Barcelona, efectivament...
I tenen més fàcil.
No les podem fer voltar per tot arreu. Lamentablement encara no tenim aquesta autonomia. No,
estem a prop.
Poc a poc. I també farem alguna que altre projecte com... Bueno, això ja ho desvetllarem, no? Merda, que ara ja...
No, jo crec que ho podem dir.
Va, doncs digue-ho.
Farem activitats obertes. Hi ha un capítol de la contracultural que es diu La contracultural oberta, que aviam què pactem amb qui sigui d'obrir la contracultural i presentar-la com al públic obert, no? I seran com seminaris, això sí, de com 4 hores sobre teatre. Llavors podrà vindre qui vulgui. I aviam què més fem, no? Per què més apostem? Hem estat fent xerrades a les escoles i ara volem com seguir amb aquesta dinàmica, no? De fer conèixer la feina de l'actor i de l'actriu a tot el públic.
Res, ens falta un minut. Inscripcions, lacontracultural.com?
Sí, i si no, directament al mail. Però jo recomano que passin per la web, perquè allà hi ha més informació i la poden llegir. Si no, nosaltres ens enviarem com la fulla d'informació base, no? Tals hores, horaris, tal. I en canvi la web sí que es poden informar una mica més. Així que jo els recomano aquest camí.
És a dir, que ho deixem recomanat, més enllà del que hem parlat aquí, doncs aquesta proposta. Comencen els cursos al...
A l'1 d'octubre.
A l'1 d'octubre. Cursos que seran cada dimarts. Cada dia, sí, teatre. Cada dimarts al Prado, doncs amb la direcció de la Candela Antoni i de Laura Bono. Candela, Laura, moltíssimes gràcies. Molta sort en aquest projecte. I doncs que això, el mes de març ja anunciarem el 7 de març aquesta actuació del que hagin estudiat els alumnes.
Moltes gràcies.
I a tots vostès, doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per la seva atenció, que passin un molt bon dia. Fins demà.